Rellotge de sol. Ara ve l'hora que els núvols perden la llum i la sang. El pas d'un ramat angèlic la seva llana assenyala. L'or que perdien els núvols el guanya l'aigua del rec. Oh, la fina fugitiva, l'esmunyadissa del sol. A la dansa del molí s'acorrua l'aigua clara, però deixa el miralleig de la seva melangia damunt la brunyida escorça de la branca travessera. Història natural. La mar és dels peixos que hi viuen i de la lluna que la mou. Les teulades són per la pluja i pel somni del llangardaix. Els arbres donen a l'heure llur tronc, la branca a l'ocell. Uns mateixos camins travessen els homes i les formigues. Però l'aire que s'aturava, invisible a cristall, en el silenci del migdia, és només pels crits dels infants. Hem sentit un parell de poemes de Tomàs Garcés que formen part del llibre El caçador.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 11 de març de 2014. Som a Sant Celoni, a Punt7 Ràdio. I com que passen uns minuts de les 9 del vespre, això només pot ser una cosa. El programa de literatura i de cultura Tirant de llibres. Avui és el programa número 256. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola també a tota la nostra audiència, a totes i a tots. Benvinguts i benvingudes novament. El programa d'avui sembla ser que és un programa bastant atapeït, però primer de tot saludem en Joan. Hola, bona nit, Joan.
Bona nit a tots els que m'esteu escoltant. Bona nit també, saludem també la Gemma Grau, que ens fa el nostre control del programa. I també saludem primer tota la gent que està sentint. Esperem que us agradi tot això que us comencem a explicar a partir d'ara.
Bé, aquest és un programa d'actualitat i, per tant, sovint parlem dels temes que ens interessen de l'actualitat a l'apartat de l'editorial. I avui hi ha una editorial doble. En Joan i en Jordi ens han d'explicar temes que els interessen.
Sí, primer parlarem una lectura del manifest del 8 de març, perquè sabeu que és típic de Tirant de llibres cada any fer-lo. I Jordi?
Sí, sí, el meu editorial és doble perquè, clar, dins de l'editorial moltes vegades aprofitem per encabir-hi col·laboracions que expressen la nostra opinió. Sí que fa una reflexió entorn de la dona dins la societat, però no depèn tant de la reivindicació directa del dia 8 de març.
També tenim crònica des de la Franja de Ponent amb el nostre benvolgut company Octavi Serret, crònica des de Catalunya amb la nostra benvolguda col·laboradora Sílvia Romero i també des del País Valencià l'Empar Murelló, la nostra benvolguda companya del Sud, ens explicarà moltes qüestions d'actualitat. Tenim també lletres i música, oi, Joan?
Sí, penseu que ara que s'ha fet l'aniversari de l'assassinat de Salvador Puig Antich, valia la pena fer-li un mínim record, no? I per això sentirem la cançó Margalida i comentarem una mica un llibre que ha sortit ara que diu que el cas de Puig Antich és obert.
Avui a l'apartat de llibres a la carta, Elena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Francesc Miralles, Wabi Sabi. I acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
L'editorial.
Bé, la primera part de l'editorial d'avui parlarem del manifest del 8 de març. Ja hem dit abans que sempre que s'acosten aquestes dates és costum, som molt tradicionalistes, entès la tradició com una cosa positiva, evidentment, doncs hi llegim doncs, aquest manifest. He sigut aquest any ha sigut bastant complicat fer-ho perquè de manifest unitari no n'hi ha cap. N'hi ha cap que, diguem-ne, que abraci totes les, diguem-ne, gent que està interessada en aquest tema. I llavors, davant d'això, davant de manifestos molt més radicals i manifestos molt més combatius o molt més així, he escollit, perquè em toca fer-ho a mi, doncs, el de la Federació de Municipis, l'Associació Catalana de Municipis i de les quatre diputacions. El manifest que han fet totes aquestes sis entitats, diguem-ne, que abracen tot el país. I diu així, manifest 8 de març. Un any més, el dia 8 de març, les dones de tot el món sortim al carrer per celebrar el Dia Internacional de les Dones. Aquesta commemoració centenària simbolitza la lluita històrica per la igualtat de gènere, perquè, malauradament, a les nostres societats encara s'hi arrelen estructures i situacions que dificulten el ple desenvolupament de les dones. La desigualtat salarial, la menor presència en espais de poder, la segregació ocupacional, la manca de corresponsabilitat en les tasques de cura i de la llar o la violència masclista són evidències que ens han de fer seguir treballant i sumant esforços per fer efectiva la igualtat de gènere. Això ens obliga a pensar en la implicació de tota la societat, homes i dones, per tal de fer-nos partícips i protagonistes del trencament d'estereotips que han de dur a un canvi d'actitud de la societat, en canvi, o un canvi de mentalitat col·lectiu imprescindible per avançar plegats en aquest gran repte col·lectiu. També és moment de recordar les grans fites en la consecució dels drets civils, polítics i socials de les dones, moment clau com l'adquisició del dret de vot, l'important avenç del qual s'han complert 80 anys. O sigui, fa 80 anys les dones no podien anar a votar, i no fa tant d'això. El dret a l'accés a l'educació superior, que tampoc fa tant, el dret a la lliure disposició dels propis béns, dels diners propis. Aquí a Catalunya sempre hi havia, diguem-ne, separació de béns, però a altres llocs no passa així. Després, l'aprovació d'instruments legals més recents, com la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, Mujeres y Hombres, i la Ley Integral contra la Violencia de Género, o la Llei Catalana del Dret de les Dones a Erradicar la Violència Masclista. Però al costat d'aquestes fites, ara també cal alçar la veu i denunciar com altres marcs legals referents al nostre país queden afectats per tot tipus de reformes que, desgraciadament, no es situen a la lògica d'ampliar els drets de les dones o bé a la igualtat efectiva amb els homes. Així podem destacar la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, que amenaça clarament la funció que han desenvolupat els ajuntaments democràtics a l'hora de donar respostes a les necessitats de ciutadans i ciutadanes des de la proximitat. Aquest és el cas de les polítiques i serveis municipals adreçats a la promoció de les dones o bé a l'atenció de les víctimes de violència masclista, la continuïtat de les quals queda compromesa i qüestionada. El cas més actual i flagrant, sens dubte, és la reforma del govern de l'Estat del PP pel que fa a la Llei de Salut Sexual i Reproductiva vigent des de 2010, que suposa un atac directe a la llibertat de les dones i al dret a decidir sobre el propi cos. Per tot plegat, hem de recordar que garantir la igualtat d'oportunitats per a totes les dones és avançar cap a una societat més democràtica, és afavorir el benestar i el desenvolupament humà, és promoure un nou model social situant les persones en el centre de les estratègies i les actuacions. I aquesta ha de ser una de les finalitats del compromís global de les administracions locals sempre al costat de les dones i de les organitzacions que defensen i reivindiquen el seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret. Aquest és el gran repte que tenim al davant i l'hem d'assolir amb la col·laboració i la complicitat de totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes de la nostra ciutat i nostre país, perquè només així podrem fer-ho realitat. 8 de març de 2014.
Bé, i tot seguit, després de la lectura d'aquest manifest, passem al editorial que ha escrit un servidor, que es diu Qüestions d'abans i d'ara. Sembla que l'instint reproductiu de la nostra espècie, desestacionalitzat per algun atzar de l'evolució, no mereix un excessiu respecte intel·lectual, tot i requerir una quantitat considerable de temps, d'imaginació i d'energia dels portadors de gònades. Ser un carallot o un cap de cony pot ser tan greu com to be a prick, a twat or a cunt, o être un colló. Amb tot, si la intel·ligència humana és sobretot una intel·ligència social per obra i gràcia del caràcter extremadament empàtic de la meitat femenina de la població, l'intercanvi comunicatiu que desemboca en la relació de parella, esporàdica o definitiva, exigeix un nivell de contacte entre els dos sexes que només s'assoleix amb èxit des d'un terreny eminentment lingüístic i tàctil. No hi ha dubte que la verbalitat forma part de la interacció social construïda amb l'aportació decisiva de les femelles de l'espècie, unes vegades reduïda a un mer símbol oral o vocal, labial en definitiva, d'altres expressada a través de l'actuació parlada, la qual permet la negociació amb el mascle i fins i tot el seu control per part de la femella interessada en la gestió de la relació. Més encara, pel que fa a la primera divisió social del treball, les dones han assumit, com a mamíferes nodridores nates que són, el processament d'aliments d'ençà de l'existència de grups de caçadors-recol·lectors i han projectat sobre la vianda els ous, certs bolets i les despulles de bestiar, per no parlar de les ostres, les cloïsses i els caps de gamba, la percepció del propi cos receptiu a les formes que evoquen la fecunditat. La carn fa carn, i del que es menja es creix, encara que probablement fou a partir del descobriment de l'agricultura quan la ment humana, impressionada per la rica varietat de formes i colors de les verdures i de les fruites de tota mena, va desplegar un joc interminable d'analogies a molts pebrots, bitxos inclosos, els naps, les figues, les pomes, les llimones, les peres o els melons, les maduixes i les patates, especialment les del Papiol, vermelles per fora i peludes pel vol. De seguida se'ns fa la boca aigua considerant aquestes qüestions i un guisat fet per sucar i pa pot ser el preludi d'una vetllada delitosa. És clar que l'àrea cerebral que s'ocupa de processar el gust dels aliments té una correspondència ben directa amb la que s'ocupa del coit i la procreació. No és debades que el Tractat d'Andrologia i Higiene Sexual català de finals del segle XV, Speculum Alfoder, es refereix a l'orgasme amb el terme sabor. Segons el seu autor, el delit de solaçar-se no val res si amb dues les sabors no venen ensems, que és com dir arribar-hi tots dos alhora. I aquí acaba l'editorial.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim a l'altra banda del fil telefònic el nostre benvolgut company Octavi Serret des de la Franja de Ponent. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la Lluïa Serret de Matalanya, de la Franja de Ponent. Més que res, avui tots voldria recomanar un llibre que ha acabat d'eixir, que es va presentar a l'Espai Brossa este dimarts passat i que he tingut la sort de poder disfrutar-ho este dissabte aquí en la Marta Montblanc, en un llibre que és un homenatge a la Maria Aurelia Campmany, i que a partir d'ahir sí que estem parlant de que és l'entrada en escena una altra vegada de la Marta Montblanc. Ella és directora d'escena, va deixar, diguem-li, de seu durant uns anys i ara torna una altra vegada. En este llibre trobareu que és molt, molt divertit perquè són històries de dones però molt ben muntades, vull dir, és una dèria superdivertida que ella ha fet, diguem-li, en el llibre Resposta a cartes impertinents de la Maria Aurelia Campmany, doncs a partir d'ahir ha aconseguit, diguem-li, enganxar-nos i que disfrutem, no?, d'una obra de teatre per a lo que és la direcció d'escena, no?, que realment és ella lo que fa o lo que ha fet i que vol tornar a fer una altra vegada. Va ser una presentació molt, molt emotiva, segons m'ha comentat la Marta, i jo li vaig poder estar, però he tingut la sort de parlar aquest dissabte amb ella. Vam fer aquí la presentació en un dia molt, molt especial també, que va ser el dia internacional de la dona, el dissabte passat. Vaig estar envoltat de dones, o sigui que això ja va bé. I bé, i més que res, doncs, llegiré un trosset, diguem-li, en breu, perquè veieu que realment val la pena llegir-ho. El fet, la carta d'una assassina a una dona de bé, de Cartes Impertinents de Manuel de Campmany, en ser llegida o escoltada des de la dramatització d'un escenari, faci que el lector o el públic, encara avui, quedi estabornit. 45 anys després, ja és en si mateix prou inquietant. I és que Resposta a Cartes Impertinents és un divertiment autocrític de realitats femenines per l'escena de gran format que Marta Montbanc Ribas ha fet néixer a partir de la necessitat de donar continuïtat en el temps als testimonis que va recollir Maria Aurelia Campmany en el seu magnífic epistolari Cartes Impertinents de dona a dona. Per tant, Marta Montbanc Ribas, que d'aquesta dramaturgia també s'ha després el petit espectacle literari a punts per a Resposta a Cartes Impertinents, ha combinat les paraules de Maria Aurelia Campmany amb les seves pròpies, dramatitzant-les, per donar resposta a través del recull de testimonis que dels nostres dies ella també ha recopilat tot d'experiències d'homes i dones d'autors del trànsit al tercer mil·lenni. I ha fet el traç d'un pont històric de més de mig segle que data des de les pugnes de les dones per drets d'igualtat moral, social i laboral fins a la necessitat d'anar a peu en què vivim les dones i també els homes avui en dia. O sigui que més que mai era una bona manera de presentar-ho, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, i bé, i jo us aconsello que ho disfruteu, perquè és un llibre que sí, que és una, estem parlant que és una obra de teatre, que a lo millor igual no hi estem, jo te puc dir per la meva part que no hi estic gaire acostumbrat, però bueno, però que m'apeteix moltíssim i que me'n llegiré molt de gust. O sigui que disculpeu la meva veu, perquè no dono per a més, i bé, fins la propera setmana.
Molt bé, Octavi, fins la setmana vinent, a reveure.
Refesta!
Això mateix. I després d'aquesta crònica d'Octavi Serret, tenim l'altra crònica, la segona crònica, des de Barcelona, amb la nostra envolguda companya Sílvia Romero. Bona nit, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Avui, si no us sap greu, tiraré una mica cap als meus gustos personals i voldria parlar-vos d'una escriptora que té força obra traduïda a casa nostra i que, insisteixo, a mi personalment m'agrada molt. Em refereixo a Amy Tan. De ben segur la recordareu sobretot per la novel·la que la va llançar a la fama i que la va consolidar en el panorama literari internacional, El club de la bona estrella. Una novel·la, per altra banda, de la qual també es va fer, i amb força èxit, la versió cinematogràfica. A part d'aquesta obra, que, com he dit, és la que la va catapultar, en té d'altres que de ben segur també heu llegit o heu tingut a les mans. De totes elles, particularment la que sempre tinc en un lloc preeminent, és La filla del curandero. Però bé, la notícia és que aquest mes de febrer va sortir editada una nova novel·la traduïda al català d'aquesta autora que es titula La vall de la meravella, de la qual no us en puc parlar perquè ara per ara encara no l'he llegida, però està a la llista de pendents. Ara bé, del que sobretot us volia informar és que aquest proper dijous 13 de març a les 7 de la tarda tindrà lloc a la Biblioteca Jaume Fuster a Barcelona, que és la biblioteca que hi ha a la plaça Lesseps, una nova sessió del cicle Converses amb. I en aquesta ocasió la convidada és Amy Tan. L'entrada és lliure, gratuïta i, això sí, limitada a l'aforament de la sala. Penso que és una molt bona oportunitat de conèixer aquesta autora després d'un silenci literari de gairebé 7 anys. Si voleu més dades, podeu entrar a la web de l'Ajuntament de Barcelona, que és www.bcn.cat, i a partir d'aquí clicar dins l'apartat Biblioteques. I ara canviarem de registre i ens endinsarem en el camp de la música. Potser ja n'esteu al corrent perquè aquest cicle del qual tot seguit us en parlarem es va inaugurar el passat dissabte 1 de març, però com que no finalitza fins al dissabte 22 de març, he pensat que encara era temps de fer-vos-en 5 cèntims. M'estic referint al Black Music Festival 2014, que té lloc, com he dit, entre l'1 i el 22 de març a la població de Salt, a la comarca del Gironès. Aquest cicle l'anuncien com el Festival Català de Música Negra a Salt i Comarques Gironines, i enguany celebren la seva 9a edició. Més enllà dels gustos que tingui cadascú en matèria musical, el que sí que cal assenyalar i remarcar és que a poc aquest festival s'està consolidant com una important trobada a nivell internacional i tenir ben present que aquestes fites no són pas fàcils d'aconseguir. I més, en aquesta novena edició, per primera vegada, hi haurà 9 concerts gratuïts i dues cercaviles que es faran per Girona. Com passa sovint en aquest tipus de festivals, el calendari de concerts i activitats és tan ampli i els punts on tenen lloc són tants, que el millor serà que feu un cop d'ull a la seva web, que és www.blackmusicfestival.com. I aquest cop, sense moure'ns del terreny musical, marxarem cap a Ponent, cap a Lleida, a la comarca del Segrià, perquè en aquesta ciutat, entre el 13 i el 15 de març, té lloc el MUT, el 8è Festival de Músiques Disperses de Lleida. I de nou ens trobem amb el mateix cas que esmentava abans, perquè el MUT es consolida com un festival pioner del neofolk al nostre país. És una trobada, un esdeveniment que tracta el folk amb una sensibilitat especial i ja compta amb cert renom a nivell internacional a causa de les 7 anteriors edicions, totes elles celebrades amb èxit. Aquest any presenta un nou format i concentra la programació en 3 dies. Si voleu informació sobre el programa dels concerts, els artistes, els locals, els horaris i preus, podeu entrar a la web del MUT, el Festival de Músiques Disperses, que és www.musicesdisperses.com. I per acabar, un darrer apunt. Torno al camp literari i torno a les converses amb escriptors o escriptores. Aquest cop es tracta de l'escriptora Imma Monsó, recentment guardonada amb el Premi Nacional de Cultura i que és l'autora convidada en el cicle Veus Literàries, que té lloc al Centre de Lectura de Reus, al carrer Major número 15. Aquest acte, al llarg del qual Imma Monsó parlarà de la seva trajectòria i respondrà a les qüestions que se li plantegin tot seguit, tindrà lloc el dimarts de la setmana vinent, aviso en temps, doncs, 18 de març, a 8:15 del vespre. Com he dit, al Centre de Lectura de la població de Reus. I si voleu més dades, podeu entrar a la mateixa web d'aquesta associació, www.centrelectura.cat. I per avui ho deixem aquí. Ens trobem el proper dimarts. Bona setmana.
Doncs moltes gràcies, Sílvia. Esperem que la setmana que ve tornar a tenir amb nosaltres. I ja tenim el telèfon també la nostra corresponsal del País Valencià, la nostra simpàtica i coneguda, diguem-ne, corresponsal, l'Empar Murelló.
Hola, hola Joan, hola a tots.
Com estàs, Empar?
Estic molt contenta que tenim una corresponsalia en publicació.
Exacte, sí, sí.
Escolta, ell se li ha de donar l'enhorabona, això volia dir-ho per endavant, perquè, escolta, hi ha ganes de tindre-ho a l'abast, no?, de tindre-ho en les mans, i algun dia ens haurà de parlar d'això.
No, no, farem una tenim previst una ressenya i una entrevista amb ella.
Molt bé, fantàstic, fantàstic.
Però hem de potenciar la gent, nostra no.
Home, i tant que sí. I aprofito el pas que ens ha donat la companya ara mateix, que parlava també de música, com que jo de vegades us clave ahí massa, us atabale massa en música, però és que aquesta vegada ja per Terres de Lleida un valencianet, va, no diré valencianet perquè per no ofendre'l, perquè és de Xàtiva, i clar, allò és una ciutat també, és la ciutat de Xàtiva, no? Tenim el Feliu Ventura al Cafè del Teatre de Lleida el dijous 27 de març, que no el podem perdre, és a final de mes, però ja ho avance perquè suposo que les entrades pronte volaran, no? Perquè són molt econòmiques, però que estiguin a l'abast de tot, i jo crec que us agradarà el Feliu Ventura, la gent que estiga per allà per Lleida i que pugui aprofitar.
Això va destinada als fans del programa que estan a Lleida.
Segur que sí. No m'ho deixe de creure, és que allò és la Terreta, escolta. D'allà és d'on va vindre el rei en Jaume amb les 202 celles per a posar la ciutat de València als peus de la corona d'Aragó. No sé si se
veia. Sí. Per això parlem occidental.
Per això parlem occidental, tant que sí. Clar. Doncs mira, aprofitant que me dius això de l'occidental i tot això, us dic, no sé si recordeu que fa molt de temps, vaig parlar en una crònica sobre un documental d'una xicona alemanya que parlava perfectament l'alemany, però en canvi no s'havia après mai, no s'ha ensenyat l'espanyol, no? I aleshores que va vindre a València i va fer un viatge comarca a comarca, terreta a terreta, per tot el País Valencià, per tots els llocs i els pobles del País Valencià, per veure com parlava la gent, si parlava en valencià, si parlava en castellà, quina actitud tenia davant la llengua, doncs què feia la gent per ensenyar-se i per viure en valencià. Doncs això va ser un projecte dels Verkami. Doncs ara ja ha tirat endavant i s'inicia justament aquesta setmana el rodatge del documental Què ens passa a valencians. El documental és de David Valls i estan a punt d'encetar el rodatge, tot l'equip, que són tres persones i la protagonista, que és la Lina Moser.
Això es va fer a Catalunya, ja ho va fer, això,
sí,
eh?
Sí.
Jo ja l'he vist, aquest vídeo.
I té un documental anterior, sí, que és aquest dels catalans, efectivament, sí. Ahí anem. I una altra cosa més que us dic, tenim moltes coses aquesta setmana, però jo he rescatat una que me sembla molt bonica, una iniciativa que m'ha semblat a mi molt bonica, que es tracta d'un premi literari de literatura infantil. L'editorial Onada Edicions ha impulsat, i ara sí que vaig a les comarques del nord, a Benicarló, ha impulsat el primer premi internacional d'àlbum infantil il·lustrat. Es tracta, el pretext és allò de dinamitzar la literatura infantil, no? Però es tracta d'incentivar i de promocionar la lectura a través d'aixòs àlbums il·lustrats que van dirigits als més menuts de la casa. És el primer premi que es fa a la ciutat de Benicarló. Hi ha 3.000 euros en joc, és la dotació del premi. Es tracta de facilitar als més menuts la lectura a través de la il·lustració, diguem-ne, com a pretext, però sempre seguida de textos, clar, textos que anirien escrits tant en valencià com en castellà com en anglès. Això és la dotació del premi. La temàtica és lliure, val? Però vaig, en principi la il·lustració tindrà prou de pes. Hi ha un termini de participació fins al 30 de maig, ho dic per si tenim joves il·lustradors per ahir. Doncs la veritat és que Onada Edicions està fent obres de molta qualitat, està publicant coses molt interessants i d'alguna manera vol dinamitzar també el llibre infantil, la literatura infantil i juvenil. Tenen també apartats especials. I més coses, tenim unes jornades d'onomàstica també, continua allí en el Maestrat, en l'Alcalatén, en la comarca d'Esports. És la toponímia específica de les comarques del nord del País Valencià. Serà un parell de dies, les jornades d'onomàstica el 4 i 5 d'abril, però ho dic ara perquè hi ha un termini d'inscripció, hi ha una fitxa, podeu entrar a la web de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i ahir fer la fitxa d'inscripció, que va començar la setmana passada i que s'esgota l'1 d'abril. Hi haurà gent del món de l'onomàstica, evidentment experts de la universitat, parlant justament d'aquest material onomàstic de la zona, de la feina, de com s'arrepleguen els corpus, com es fan els corpus de treball, com s'aprofita didàcticament aquesta toponímia dels pobles valencians, en fi, sembla molt interessant. Així que li heu de fer una ullada a la gent que estigui interessada en totes aquestes qüestions de la toponímia. I més coses, com que nosaltres estem a vespres de falles, sabeu?
Ja sentim quasi els paters.
No? Sí, pum, ja sentiu des d'ahir, no? Les mascletades i els trons. Doncs bé, com que estem a no res de tocar la falla, les falles, jo volia aprofitar perquè hi ha un moviment per ahir que no sé si heu sentit parlar allà al nord o si des de les Illes ens hauran sentit, que es diu la Intifalla. La Intifalla és una proposta diària que es fa a la Mascletà cada dia abans que comence. Tenen una protesta diària. Ahir van fent una guerra particular des del dia 1 que comencen les mascletades, i un poc de tot. Per l'educació, per l'avortament lliure i gratuït, l'Intifalla Morada, que era aquesta setmana, aquest cap de setmana amb la commemoració del Dia de la Dona, pel treball, per la repressió i la llei Mordassa, en fi, per un barri viu. Què més coses tenen? O sigui, han estat per l'accident del metro que celebra cada dia 3. En fi, han eixit al carrer per denunciar, entre altres coses també, la corrupció dels partits que ens governen aquí a la ciutat, que estan implicats. Se veu que a Blasco la fiscalia pel cas Cooperació li reclama 4 anys. S'ha fet una nova citació al expresident Camps. Sí, hi ha un poc de... Doncs bé, aquesta Intifalla, diguem-ne, que replega o arreplega el testimoni, no? I van allà a fer cada dia, abans que comenci la mascleta, baix de la balconada on estan les autoritats i l'acord de les falleres, fan allí la seva protesta així més contundent. Aquesta setmana molt important pel dret a l'habitatge, per la sanitat pública, per l'educació i pels barris vius, això és, aquestes, les que queden així, la setmana fallera queden aquestes.
Doncs molt bé, gràcies en part. esperem que la setmana que ve tornat a sentir la teva veu.
La setmana que ve no sé si serà entre foc i flames ja, perquè serà la nit del foc, i bé, i fins a la propera setmana no vull acomiadar-me sense dir que ahir va fer 19 anys que l'Ovidi Montllor feia vacances.
Molt bé, esperem que continuï a vacances tranquil.
Exactament. Una abraçada a totes i a tots i a llegir moltíssim.
Molt bé,
gràcies.
Adéu, adéu. Adéu, adéu.
Una abraçada. Adéu, adéu. Adéu,
lletres i música.
Bé, amics i amigues, aquesta lletra i música és una mica especial, perquè normalment sempre presentem cançons, en sentirem, però bàsicament avui comentarem el cas de Salvador Antic, Salvador Puig Antic. I Salvador Puig Antic, per què? Doncs perquè fa 40 anys que el van assassinar. Ha aparegut aquestes dates, a part de fer diferents homenatges a diferents llocs i recordar doncs, les famoses querelles que s'estan fent per una banda argentina, perquè Espanya no serà més mai. Hi ha una jutgessa argentina que és la que ha de fer la denúncia contra aquest judici polític que se li va fer amb tota mena de falta de garanties i diguem-ne, tenint-lo com a cap de turc, tenint en compte que 3 mesos abans havien fet volar Carrero Blanco l'ETA doncs, cap allà dalt i el van matar, doncs ell ja va veure que estava lluny, ja estava pres, i ja va veure que ell també acabaria malament, perquè va ser una mena de venjança, no? Bé, de tota manera, ara els últims descobriments del seu cas és que resulta que sembla que ell no va ser el que l'acusació que va motivar la pena de mort va ser que havia mort un policia quan el van agafar, una porteria de Barcelona. Però resulta que ara sembla, i cada vegada és més clar, que no va ser ell. El que va matar un altre policia va ser un altre policia. I resulta que li van encolomar amb ell perquè, clar, quedava molt malament que un policia matés un altre policia, encara que fos per error, evidentment. Però no es va fer l'autòpsia com s'havia de fer, no, i haguessin fet estudis d'allò de
balística.
Sí, de projeccions de bales a dins de la entrada, i s'han fet reconstruccions, i clar, tot això sembla demostrar que no va ser ell. Que no va ser ell. Podria, ell va disparar un tret, és veritat, però va tocar a les parets i no va tocar a la policia. Per tant, no el van matar amb ell. Per tant, va ser un cas una mica de revenja política, el que es va fer. Per tant, independentment de les seves idees, que pots compartir més o menys, el que és una aberració és com va acabar tot plegat, no? I també una mica com van actuar tot l'entorn, diguem-ne, de gent contra el franquisme que hi havia, doncs, l'antifranquisme, que com que era un anarquista, doncs, se la van, diguem-ne, ventilar o van fer cas només l'últim moment quan ja no hi havia res a fer, no? Entre elles, cal dir que el seu advocat i el mateix Vázquez, molt davant, van fer coses el que van poder, però clar, ja no hi havia res a fer perquè ja estava pràcticament a punt de morir, no? En tot cas, ha fet un llibre a Jordi Panyella que es titula així: Salvador Puig Antic, cas obert, i com a subtítol, la revisió definitiva del procés. Aquest és un llibre acabat de publicar, eh? És d'Angle Editorial i s'ha publicat al gener, o sigui, fa 2 mesos, i a més és un llibre que també podeu trobar per internet, eh? Vull dir que no cal comprar-lo, però que són més de 400 pàgines, vull dir que és un llibre gruixut, que hi ha molta informació, moltes proves, hi ha un índex llarguíssim aquí, que surt fins i tot a la ciutat de Sòria, no sabia jo que tingués alguna relació.
Perdona, però a internet el venen, dius?
No, el venen no.
És gratuït?
El pots baixar gratuïtament.
Ah, entesos.
Sí, jo he baixat les primeres pàgines, que aquí les tinc, i si està allà vol dir que la mateixa editorial o el mateix autor doncs decidir que el dona a via lliure, no? Si no, no hi seria allà. I també podeu anar a la pàgina http://puigantic.angleeditorial.com, puigantic.angleeditorial.com, i allà es poden trobar més informació de com el sumari que originà el Consell de Guerra contra aquest noi i tota la documentació generada en el procés de revisió davant el Tribunal Suprem d'Espanya entre el 2005 i el 2011, és a dir, fa 2 dies, que es va presentar i es va denegar. Es va dir que no hi havia motiu de tornar a obrir el procés. El que volen les seves tres germanes és que s'anul·li el procés. Evidentment que la vida no el poden tornar, però sí que volen que s'anul·li i que se li retorni l'honor que es mereix un noi assassinat injustament. I per això, per acabar una mica aquesta crònica, sentirem ara una de les cançons emblemàtiques d'aquest cas, que és el que va fer Joan Isaac, que es diu Margalida. Margalida era la nòvia, diguem-ne, l'amant d'ell, del Salvador. I la cançó li va dedicar a ella, no a ell. Per tant, quan la sentim, hem de tenir en compte doncs, qui era aquesta persona. Això es va publicar al disc Viure a l'any 1977, és a dir, al cap de 3 anys que havia passat això. Sentim-lo.
Vas marxar no sé on, ni els cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba, pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra. Ens creix a les venes en llegir el seu gest escrit per parets que ploren la història. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra. I boscos i que sigui el seu nom com l'ombra fidel que és nostra tot hora. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba pren-lo com un bes. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. Crida el nom del teu amant, negre al
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bé, doncs ja som a la secció de llibres a la carta i tornem una setmana més a comptar amb Helena Martínez Pons.
Hola, bona nit a tothom. Un dimarts més doncs, aquí amb les propostes de llibres a la carta. Aquesta setmana us faig una proposta molt, molt interessant, Recent sortit del forn, com s'acostuma a dir quan una cosa és molt, molt novella, de l'editorial Amsterdam, del nostre amic Francesc Miralles, d'aquí, no sé si us recordeu, però fa un parell d'anyets ja vam estar comentant una de les seves novel·les, ensenyant també com aquesta, i aviam, aquesta es diu, té un nom així com molt, molt exòtic, i es diu Wabi Sabi. No sé si algú està familiaritzat amb aquesta paraula. Wabi Sabi té, aviam, òbviament és una paraula catalana i molt menys sona japonès, i efectivament, efectivament és una paraula japonesa, que aviam, implica, en principi, es refereix a un criteri estètic, més aviat seria com una, la categoria equivalent seria doncs, una cosa simple i caducifòlia, per dir-ho d'una manera simple, i que no, és, no roman en el temps. Dit això, ara sabreu per què us explico, no és perquè sigui una idea meva de fer-vos classes d'idioma, sinó molt menys de japonès, perquè no en tinc ni idea, però perquè veieu com relacionem el terme wabi-sabi amb la novel·la. Doncs ens trobem bé, amb una ruptura amorosa que porta amb una persona, personatge del nostre llibre, a un viatge introspectiu que té a veure doncs, amb l'ésser humà, amb tot allò que l'envolta, amb totes les emocions que li suscita aquesta ruptura, però que alhora doncs, també li fa plantejar-se doncs, nous reptes personals, nous reptes vitals, i ja sabeu que jo soc bastant fan de la literatura aquesta que un es pregunta coses o una literatura de descoberta d'un mateix, o millor dit, de redescoberta d'un mateix, però d'alguna manera, això són sentiments molt subtils. És veritat que si pensàvem històries o relacions amb moltes que s'hagin acabat, doncs sempre en surt alguna cosa bona, o sempre s'aprèn alguna cosa, o, més ben dit, sempre obre les portes a altres coses noves, de tal manera que un pot acabar pensant que quan es tanca una porta doncs, s'obren moltíssimes més. Doncs això és una mica l'essència de Wabi Sabi. A mi el llibre em resulta un llibre, aviam, no és un llibre d'autoajuda, ni superació, ni res d'això, ni molt menys, vull dir, que, a part no té res a veure ni amb obres anteriors tipus retro, res, vull dir, això és literatura per adulta, que fa pensar en moltíssimes coses, en moltíssimes sensacions, en moltíssims estats, hi ha moltíssims esdeveniments que però no esdeveniments exteriors a la pell d'un, sinó interiors, dins del cap, dins del món emocional d'una persona, no? O a mi s'ha de veure amb la imperfecció, amb allò que és efímer també, amb una estètica molt entranyable, no? És allò de dir la bellesa d'allò que no és perfecte, allò que és diferent. O a mi s'ha de veure una sensació, és un estat, per entendre'ns. No sé si us he aclarit molta cosa o si ho he agafat així de sorpresa. Una mica també, deixem que us expliqui que l'acció passa a Kyoto, i Kyoto, bé, doncs, és bueno, com bé sabeu, és una ciutat japonesa, i, clar, ens transporta també amb un Japó contemporani, actual, que bé, que d'alguna manera també, doncs, ens porta en aquella estètica oriental a la que nosaltres no estem gens acostumats, però que a mi no se'ns fa gens estranya. Dir-vos que no és un llibre massa llarg, i com gairebé tots els de Francesc Miralles, que és molt entretingut, que el nostre personatge, d'aquí no us diré el nom, però està fet extensament, vull que no me'l pregunteu, no us ho pregunteu, millor dit, doncs té una evolució a l'hora que té una involució, i bé, res més, només que bueno, us espero el dimarts vinent i que desitjo doncs, que disfruteu de Wabi Sabi.
I tant, Helena, moltíssimes gràcies, a reveure i fins la setmana que ve.
El noticiari.
Vinga, comencem el noticiari d'avui amb una data. 1833, una data que s'estudia a les escoles i als instituts de secundària, i tothom sap en aquest país que el 1833 va començar el que es va anomenar la Renaixença. Però hi ha una altra data que ningú la recorda massa bé, que és el 1864, l'any en què es va estrenar L'esquella de la Torratxa, una obra d'un personatge també, Serafí Pitarra, el pseudònim, l'àlies de Frederic Soler, un autor de teatre, probablement el segon autor de teatre més important del segle XIX en català, després d'Àngel Guimerà. Doncs fixeu-vos que 1864 i 150 anys donen 2014. O sigui, enguany se celebra o es commemora el 150è aniversari de l'estrena d'aquesta obra de teatre popular. Era una d'allò que s'anomenava Les Gatades, aquella mena d'obres crítiques amb el poder, moltes vegades, obres còmiques, i que Serafí Pitarra en va fer moltíssimes. I això va ajudar també a normalitzar la presència de la llengua catalana en el món del teatre. Doncs resulta que feia molt de temps que no s'havia pujat al damunt d'un escenari una obra del Segarra, de fet, del Segarra, del Pitarra. Però des del 1982, només la Lluïsa Cuniller i el Xavier Albertí, que és l'actual director del Teatre Nacional de Catalunya, s'havien atrevit a tornar a posar Pitarra en escena en un teatre professional. Recordem l'any 2007, el Teatre Lliure, amb el Pupurri assajant Pitarra. Doncs resulta que aquest cap de setmana passat es va fer al Teatre Nacional de Catalunya, a la Sala Tallers, es va fer tot el cap de setmana, 7, 8 i 9 de març, una representació de l'Esquella de la Torratxa, precisament. A més, una mena de teatre musical, hi havia també gegants al damunt de l'escenari, gegants de capgrossos, i que jo, qui us parla, hi va anar. Vaig assistir a aquesta representació i em va agradar moltíssim. Realment feia molt temps que l'havia llegit, l'Esquella de la Torratxa, però no és el mateix llegir una obra que veure-la, és una cosa totalment diferent, i la veritat és que va ser molt recomanable. Això us ho diem des de Tirant de Llibres perquè heu de saber que hi ha com una mena de cicle de diverses obres de Serafí Pitarra al Teatre Nacional, i no només representacions d'obres teatrals. També hi haurà un col·loqui amb la Laura Borràs, que és la directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Això serà el dia 6 de juny a la Sala Tallers, després de la funció. I el 28 i 29 de juny, també a la Sala Tallers, hi haurà una mostra de teatre amateur al voltant de Serafí Pitarra. Però és que si ja anem directament a la qüestió de les representacions teatrals, a més de la que ja s'ha fet, l'Esquella de la Torratxa, el 16, 17 i 18 de maig a la Sala Tallers es representarà també una de les seves obres també més conegudes, Liceístes i Cruzados, en direcció de Jordi Prat. Del 5 al 22 de juny, Safari Pitarra, en direcció de Jordi Oriol. I a banda d'això també, del 2 al 13 d'abril, aquesta és la següent, El Cantador, de Serafí Pitarra, amb la jove companyia del Teatre Nacional, dirigida per Xico Massó. A banda d'això hi haurà una altra conferència a càrrec de Toni Soler, el 8 d'abril, de Pitarra a Polònia, com riem els catalans, i una ruta literària, el 29 de març a les 5 de la tarda, Pitarra, de l'Hospital als Jardins. O sigui que ja ho veieu, és el moment de reivindicar Pitarra gràcies a aquesta bona colla d'actes que ens organitza el Teatre Nacional.
Calia. Passem a la seva notícia.
Sí, després d'aquesta prolixa notícia sobre el Pitarra, ara una més breu. PAM, Publicacions de la Badia Montserrat i la llibreria Pròleg ens conviden a la presentació del llibre En nom de la mare, Maria Mercè Marçal, Reescriu la passió, de Fina Llorca Antolín. A l'acte intervindrà Lluïsa Julià, professora de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep Massot i Montaner, editor del llibre, i l'autora. La presentació té lloc el divendres 14 de març a les 7 de la tarda a la llibreria Pròleg, carrer Sant Pere més al 46 de Barcelona.
Bé, hi han aparegut les memòries de Manuel Cuyàs, ja sabeu, aquell articulista, aquell columnista del diari Avui. Les memòries de Manuel Cuyàs duen com a títol El net del pirata, i de fet és un encàrrec d'edicions 62. També heu de recordar que Manuel Cuyàs és aquell senyor que es va passar 6 anys treballant per Jordi Pujol redactant-li les seves memòries. Es veu que edicions 62 consideren que en aquest moment no es venen gaires llibres, però que han constatat que el que tenen un cert èxit són els llibres memorialístics. I és més, aquestes són unes memòries costumistes, és a dir, que es basen més en les anècdotes, més en les formes de vida, que no pas en els grans esdeveniments.
Si jo us pregunto quina és la novel·la escrita l'any 1974 per Manuel de Pedrolo i que ha tingut més de 2.300.000 exemplars venuts i que, de fet, és tot un referent del gènere de la ciència-ficció i la literatura catalana, m'imagino que tothom tindrà clar a quin títol m'estic referint.
Sí, i no és pas Déu Negrets, perquè aquest seria d'Agatha Christie. A quin llibre ens referim?
Ni mossegar-te la cua, tampoc.
Ni la Bíblia, ni les obres de William Shakespeare, perquè serien de William Shakespeare.
El manuscrit del segon origen, aquesta novel·la que es va fer també molt coneguda també per aquella sèrie que n'havia fet TV3 als anys 80. Doncs resulta que va començar a finals de febrer el rodatge de la versió cinematogràfica d'aquesta novel·la, que portarà el títol de Segon Origen. Aquesta adaptació l'havia de fer Bigas Luna, però aquest director va morir i se n'ha fet càrrec Carles Porta, que també és el productor i el co-guionista del film. Aquesta adaptació es rodarà a Lleida i Tarragona i comptarà amb la presència de l'actriu anglesa Rachel Hartwood, que interpretarà l'Alba, i en canvi el paper de Didac l'interpretaran dos joves, Andrés Batista i Ibrahim Mané, en les diferents etapes, com a nen i com a jove. Aquesta pel·lícula, Bigas Luna, Segon Origen, és una coproducció internacional d'Antàrtida i Ipso Facto Films del Regne Unit, amb la participació, entre d'altres, de Televisió de Catalunya.
Bé, cal dir també que Patricia Gavancho acaba de publicar un llibre que es diu Les dones de 1714. Això és una aportació que fa l'autora a una visió diferent, diguem-ne, del centenari, i això doncs és la història bàsicament de 7 dones que van tenir un paper transcendental en aquestes dates, les dates de la lluita per l'alliberament català que vam perdre, en aquest cas. I que explica perquè moltes vegades les històries que s'expliquen només són les que són fetes per homes, però la dona també va tenir un paper transcendental, no solament un paper, diguem-ne, de consellera o d'infermera o que procurava el tema del menjar i tot això, no. També hi havia dones que disparaven, i que practicaven allà, estaven allà a les muralles defensant i jugant-se la vida, i moltes d'elles, com tants homes, te van morir, no? I per tant, doncs, era un homenatge a una part bastant desconeguda, i que esperem que això està editat per Columna i per l'Ajuntament de Barcelona, i que esperem que aquest llibre tingui l'èxit que es mereix.
Bé, i afegint alguna informació a això que deia el Joan, recordeu que, per exemple, el 40% dels militants de les FARC de Colòmbia són dones, precisament dones que van armades. Bé, a banda d'això, parlem ara del Premi Recull de Narrativa. El Premi Recull de Narrativa que cada any es lliura a Blanes en els Premis Literaris Recull de Blanes. Aquests premis literaris inclouen doncs tant un premi a una investigació periodística o un article periodístic com un premi de teatre. Però potser el que té més anomenada és el Premi Recull de Narrativa. Concretament l'ha guanyat l'andorrà Iñaki Rubio i és la 50a edició d'aquests premis. Aquesta vegada s'hi han presentat, fixeu-vos-hi bé, 225 obres de 196 autors que aspiraven doncs a obtenir algun premi. I en tot cas el premiat Iñaki Rubio doncs ha participat en un relat, breu, i està premiat, i al seu costat també l'actor Ramon Madaula, que ha aconseguit el Premi de Teatre amb Coses Nostres. Pel que fa a l'obra d'Iñaki Rubio, el seu títol és L'altre costat del mirall.
I si us interessa molt l'obra de Josep Pla, oi, Joan, que a tu t'interessa molt l'obra de Josep Pla?
Moltíssim. Per encendre el foc va fantàstic. Tu vas tirant fulls.
És una qüestió ideològica i de trajectòria personal. Com ja sabeu, Pla va treballar d'espia per al Servei Secret Espanyol durant la Guerra Civil.
Doncs resulta que la Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners, fins al 30 de març, serà l'escenari d'una exposició, El temps que fuig, que relaciona l'obra periodística i gràfica de Narcís Comadira amb el llibre Les Hores, de Josep Pla. La mostra permet identificar algunes de les principals coincidències entre dos autors separats amb el temps.
I si encara queda una mica de temps,
sí,
llegem una notícia ràpida. Diem que Sánchez Pinyol i Padilla en el Festival de la Literatura Fantàstica de Girona. Resulta que a Girona, per primera vegada, es fa un festival de la literatura fantàstica, i aquí les estrelles són el català Albert Sánchez Pinyol i el mexicà Ignacio Padilla. Això és una... també col·labora i fa de comissari del festival David Roas, que és un professor de la Universitat Autònoma, i que aquest festival ha organitzat, a més d'això, una quarantena d'activitats paral·leles, com visites guiades o espectacles a diferents espais, encara que els principals seran el Teatre de la Mercè de Girona i el Teatre Principal d'Olot.
Dues presentacions de novetats. Us volíem parlar d'un llibre d'Héctor Bofill, Germans del Sud, editat per Edicions 62, a la col·lecció El Balancí. Us expliquem breument de què va aquest llibre. L'any 1213 les tropes catalanes van obtenir una victòria aclaparadora a la batalla de Muret, i aquest fet va marcar decisivament el seu destí. En poc temps, Catalunya es va convertir en un dels grans imperis de l'Europa Occidental i amb mà de ferro va imposar la seva hegemonia en els territoris veïns. Ara, però, 800 anys després, els temps de pau i prosperitat comencen a esvair-se sota l'ombra d'una revolta incipient a Mossaràbia, el petit poble que, a tip dels abusos, reclama la independència de Catalunya. El vell Màrius Galè i el seu deixeble, l'agent Bernat de Tallaferro, són els encarregats de dirigir i mobilitzar les forces civils, polítiques i militars i d'activar la xarxa de la diplomàcia internacional per mirar de sufocar la revolta. Amb aquesta novel·la, Germans del Sud, Héctor Bofill capgira els termes de la història i ens ofereix una epopeia amb molt d'humor que arrossega el lector per un huracà de lluites de poder i de passions viscerals. La narració d'un conflicte que pot evocar un món fruit d'una imaginació literària desbordant o de la realitat profunda que vivim en el present. Hi ha una frase relacionada amb aquest llibre, diu: els pobles veïns sempre s'acaben fent la guerra. Alguna cosa ens corca per dins i ens demana que torni a emergir el conflicte.
D'aquest tipus de recreacions en sentit contrari, com anar a la història, se'n diu contrafactuals, i els utilitzen moltes vegades els economistes, eh? Bé, em sembla
que... Sí, tenim encara temps.
Tenim temps? Sí. No, és una notícia més.
Una altra notícia, una altra presentació, en aquest cas un llibre d'Andreu Martín, un autor conegut com a grans autors de novel·la negra. Andreu Martín, una novel·la, la crisi i la corrupció actual, amb una novel·la que es diu Les escopinades dels escarabats, una novel·la que retrata la Barcelona de la crisi en clau de gènere negre. Andreu Martín, aquest escriptor, segueix les passes de Petros Markaris, que ja ha novel·lat en diverses ocasions la realitat de l'actualitat grega. Aquesta novel·la, Les escopinades dels escarabats, editada per Bromera, per cert, Andreu Martín ens descobreix una Barcelona on la corrupció, els escàndols, el blanqueig de capitals, l'espionatge, la violència i el sexe són protagonistes. L'escriptor destaca que Les escopinades dels escarabats han nascut i crescut com una metàfora sagnant i carregada d'indignació, tractant de mirar amb lupa aquelles persones aparentment honrades que en última instància viuen del fruit de la delinqüència. Aquesta perspectiva ens permet una nova anàlisi del fracàs de tots els valors en el món que ens ha tocat viure. I l'última cosa que direm és què tenen en comú tots aquests noms que us direm ara. Josep Maria Roviralta, Josep Carner, Miquel de Palol, Rafael Masó, Apel·les Mestres i Baudelaire.
Això, digueu.
Poetes.
Doncs, tenen en comú, sí, que són poetes i que s'ha editat un disc que es parla de que musica tots els poemes d'aquests autors, un disc que reivindica el decadentisme, aquell corrent finissecular de finals del segle, que diu: la ciutat de Girona és decadentista i Cabell vol demostrar que aquest estat de bellesa no morirà amb el pas del temps. Escriu Carles Turat, assessor literari de Cabell, en el text introductori del llibret de 20 pàgines que inclou Decadents, primer disc del grup liderat per Marc Pontonet, després de la maqueta homònima que va publicar el 2011. L'edició de Decadents, aquest disc sobre poetes decadentistes, porta aquest nom, Decadents, ha estat en part possible gràcies a una de les beques CREES 2013 de l'Ajuntament de Girona.
Bé, i som ja al límit de temps del programa, i això vol dir la lectura de frase. La frase d'avui l'hem treta d'un llibre d'Eduard Ponset, i diu una cosa així, és més un pensament que una frase. L'harmonia i l'assossec individual no depenen d'opcions individuals que només afecten la persona observada. Més enllà de la persona, resulta que la seva felicitat i el seu ànim depenen dels valors del món que habita i de l'entramat establert a molts altres. La felicitat, en definitiva, va molt més enllà del comportament individual i depèn de l'organització social. Bé, i amb aquest pensament, doncs, acabem el programa del dia d'avui. Us esperem a totes i a tots la setmana que ve a la mateixa hora. I què més podríem afegir?
Doncs res més, esperàvem que continueu dient que us agrada la nostra pàgina al Facebook. Estem a 99 i ens falta una persona que es digui que us agrada, a veure si arribem a 100, com a mínim.
I després a 200.
I després a 200 i 2.000, però de moment a 100. Falta només una persona que digui que agrada tirant de llibres. A veure, busqueu algú que ens estigui escoltant que digui: va, jo m'agrada tirant de llibres. I fins la setmana que ve.
Bona setmana.
A reveure a totes i a tots. Thank you.
fet el programa...
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt Set Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!